Queden ja gairebé 7 minuts de 2:15 del matí. Avui tenim a l'estudi, a part de també, evidentment, la Maria Pusó.
Hola, bon dia.
Ens tornem a saludar.
Hola, Maria. Bon dia.
Hola, bon dia. També tenim, doncs, el director del Museu de Sant Cugat, que és el senyor Lluís Campins. Senyor Campins, bon dia.
Bon dia.
Com va l'estiu de moment?
De moment va molt bé.
Sí?
Totes les activitats que tenim programades en, en el programa d'estiu al museu han funcionat molt bé. La majoria d'activitats han hagut de posar el rètol aquell de complet i amb llista d'espera, i per tant molt contents, perquè entenem que la gent sap que el museu no tanca per vacances i que és un recurs cultural i lúdic també per les famílies, per la canalla i pels ciutadans.
De fet, aquest estiu el museu ha incorporat, doncs, dos nous tallers a la seva programació d'estiu. Expliquem exactament com ha anat aquesta iniciativa.
Bé, la idea és per una banda, la programació d'activitats, l'oferta d'activitats, consolidar allò que tenim. Hi ha algunes activitats que fa ja 8 anys que les anem oferint. L'escriptòrium d'escriptura medieval, doncs, és una activitat consolidadíssima, però que justament té una demanda constant, i per tant, doncs, no tindria sentit deixar-la de fer simplement perquè fa molts anys que la fem i sabem que funciona. Però alhora també la idea és que hi hagin sempre propostes noves, perquè, doncs, que la gent que ja ha fet, en aquest cas, per exemple, dues vegades o tres, el taller d'escriptura medieval, doncs, pugui alhora trobar en el museu ofertes noves i a més diferents i variades, no? Narracions de contes, etc.
L'estiu és època de museus, creu vostè?
Sí, perquè jo crec que ho és per definició. És a dir, tots quan viatgem a qualsevol ciutat, una de les coses que no visites és el museu. Quan anem a París, allò pràcticament, si tornes i dius que no has anat al Louvre, doncs et miren malament, no?
Sí, però això és molt per fer turisme, no?
Però segurament molta gent quan està a la pròpia ciutat, en alguna tarda que tingui lliure o d'allò, doncs tot passejant, doncs, li pot venir de gust conèixer el museu de proximitat, que en aquest cas és el Museu de Sant Cugat. I alhora, doncs, també els museus són, com deia, centres d'activitat. Són centres en els quals la missió dels quals és difondre els seus continguts d'una forma lúdica i de forma que la gent en gaudeixi. I això fa que pràcticament tots els museus a l'estiu també, doncs, generin programacions a través de les quals ofereixen a les famílies, als ciutadans, doncs, activitats per descobrir els seus continguts d'una forma, doncs, això, entretinguda. Per tant, doncs, tant des de la vessant estrictament cultural tradicional, podríem dir, com des de la vessant més lúdica, doncs crec que sí que l'estiu és temps de museus.
Home, de fet, es calcula que el Museu de Sant Cugat ha rebut un 11% més de visites que aquest estiu que en l'estiu del 2010, no? Què diria, o sigui, quina diria que és vostè la causa d'aquest increment de públic?
Jo suposo que això, aquesta innovació, o sigui, aquesta creació de noves activitats, és a dir, el saber que hi ha unes activitats que estan consolidades i que funcionen i que tenen una demanda, però alhora també, doncs, que hi ha activitats noves i que generen una certa curiositat. I per altra banda, doncs, que es va consolidant la idea aquesta que deia, que el museu no tanca per vacances, i per tant, doncs, quan estàs a la ciutat i ara què faig aquesta tarda, pots anar al cinema, pots anar a passejar, pots anar a aprendre alguna cosa i pots anar a veure què hi ha al museu, perquè saps que està obert i que,
o sigui, està entre l'imaginari comú com una altra opció d'oci.
Opció d'oci, exactament, i sobretot pels que tenim canalla, doncs saps que l'estiu és, diguem, et demana un esforç neuronal important, allò, a veure què fem avui amb la canalla. Doncs el fet de que hi hagi una programació d'activitats específica per famílies, doncs jo crec que també ajuda això a fer veure el museu com una opció més d'oci, no?, durant l'estiu.
Ha estat difícil aquest procés?
No, és un procés natural, és a dir, i sobretot en el Museu de Sant Cugat, és a dir, el Museu de Sant Cugat ja va néixer amb una voluntat didàctica i amb una clara voluntat, diguem-ne, pedagògica, i per tant, diguem-ne, ja des del seu origen, des del primer any que va obrir el museu, hi ha hagut una oferta d'activitats tant escolars com com adreçades a famílies, i per tant doncs, ha estat un procés natural i que ha anat creixent i consolidant-se doncs, per procés natural. No. Home, és complicat com tot ho és en termes de feina, diguem-ne, no? Has d'esmolar l'enginy, has d'esmolar la imaginació per veure quines són les propostes que pots incorporar que siguin viables i que puguin tenir èxit, però en tot cas com a institució és un procés natural.
Perquè vostè quan va arribar a dirigir el museu el 2003, quin objectiu es va posar en aquell moment?
L'objectiu que em vaig posar en aquell moment era precisament aquest, és a dir, un doble objectiu, diguem-ne, un, fer del museu un referent en el coneixement de la història del patrimoni local, i segon, doncs, que aquesta transmissió de coneixement i aquesta construcció, podríem dir, d'un coneixement en relació amb la pròpia història i el propi patrimoni, es fes alhora també d'una forma lúdica, d'una forma pedagògica, que fos un museu didàctic i interactiu amb la ciutadania. Aquests eren els dos objectius principals i bàsics. Evidentment, hi ha molts altres i de molta importància, és a dir, tot el que és l'acció en relació amb la preservació del patrimoni és un tema que en el qual hi treballem molt, és una feina molt menys aparent, molt més amagada, podríem dir, que aquesta altra vessant de què parlem, però que és importantíssima i que entenc que per la ciutat de Sant Cugat és molt important doncs que hi hagi una institució, en aquest cas el museu, que d'una forma molt específica treballi conjuntament amb altres serveis municipals en la preservació del patrimoni històric, arquitectònic de la ciutat, no? Per tant, diguem-ne, els objectius són múltiples, però podríem dir els dos bàsics serien aquest, diguem-ne, fer del museu un referent respecte al coneixement i la construcció d'un coneixement a l'entorn de la història i el patrimoni, la identitat santcugatenca també, en definitiva, i que això fos articulat d'una forma lúdica i d'una forma interactiva, no?
S'ha fet un esforç també per ampliar aquest patrimoni, les peces del museu al llarg d'aquest temps?
Sí, el això és una part difícil, perquè no hi ha gaire secret, hi ha dues vies per incrementar les col·leccions, no?, i els fons dels museus: l'adquisició i la donació, la compra i el rebre donacions. I bé, és una doble línia que s'ha anat desenvolupant. S'han anat comprant algunes peces. La capacitat econòmica del museu en aquest sentit és limitada, però s'han comprat algunes peces interessants, importants per les col·leccions del museu, dels dos museus en realitat, perquè són dos museus en un. I alhora també doncs, s'ha fet una campanya de recerca de donacions, i algunes que ens han arribat externament. És a dir, d'alguna forma aquesta idea que deia de fer del museu un referent en relació amb la història del patrimoni local té una manifestació efectiva en el fet de que durant aquests anys diverses persones ens han fet donacions, han pensat en el museu a l'hora de fer donacions. Penso, per exemple, en tota la col·lecció d'eines de boter i de botes de Cal Boter de la Rambla del Celler. Quan s'havia d'enderrocar l'edifici, doncs la família va pensar en el museu com a destinació d'aquella col·lecció d'eines que realment constitueixen un fons etnogràfic important. I com deia també paral·lelament, hem anat treballant doncs, buscant donacions d'artistes, i bé, per tant les col·leccions han anat creixent realment durant tots aquests 8 anys.
I vostè creu que a Sant Cugat som prou conscients del patrimoni que té la ciutat? Vostè comentava que hi havia famílies que realment pues, compten amb el museu, però en general?
A veure, jo crec que la consciència respecte al patrimoni en general al país, no a Sant Cugat sinó a tot Catalunya, és baixa. És a dir, tenim un cert complex, diguem-ne, o una certa ignorància respecte a la pròpia a la importància del propi patrimoni, no? És a dir, quan viatgem a França ens embadalim doncs amb la bellesa, que és inqüestionable, de les seves pobles i ciutats, no? Uh-huh. I diguem-ne, reconeixem molt l'esforç que fan per enfatitzar el seu patrimoni. Sempre diem allò, és que qualsevol poblet de França hi ha un rètol que et diu un museu, i el que hi ha doncs, aquí doncs, és encara millor, eh? Sí. Bé, però alhora tenim, com deia, aquesta manca de consciència respecte al patrimoni. A veure, Catalunya, en aquest cas Sant Cugat, és una ciutat que realment com moltes altres ciutats del país, ha tingut una pèrdua patrimonial important, en aquest cas, per exemple, arquitectònicament, però alhora també és veritat que es manté una estructura de poble que patrimonialment és interessant. Què vol dir patrimonialment? No vol dir només que també que tinguem monuments importants. A veure, tenim el monestir, que és un monument nacional de primera categoria, per tant, doncs, és un, fins i tot un reclam turístic fantàstic, és una joia de la corona. I també tenim, doncs, les torres modernistes, la Casa Armet, la Casa Mir, o tenim el celler modernista, que és una joia del modernisme, de César Martinell, però alhora tenim les cases del carrer Montserrat, que ens parlen de quan Sant Cugat, diguem-ne, té les primeres fases d'expansió urbana, i es fan cases molt senzilles a mitjan segle XIX, destinades per treballadors. Això també és patrimoni, és a dir, patrimoni és tot allò que ens explica com hem anat evolucionant al llarg de tots els segles, no? Uh-huh. I Sant Cugat, en aquest sentit, des d'un punt de vista, en aquest cas arquitectònic, té una riquesa patrimonial remarcable. La gent no, crec que no n'és prou conscient. Moltes vegades es gestiona d'una forma molt, o es vol gestionar d'una forma molt, molt alegre, per dir-ho d'alguna forma, molt poc conscient.
Està pensant en algun cas en concret?
Estic pensant, doncs, en la típica dinàmica per la qual, doncs, una, com deia, una caseta d'arquitectura popular tradicional, doncs, va a terra, perquè ni els seus propietaris ni l'arquitecte que ha de fer el projecte no li donen prou valor, eh? I en lloc de reformar aquella casa per tal d'adequar-la, doncs, a les necessitats de la vida actual, posar-li la condicionada, la calefacció i tot allò que calgui, s'opta per promoure l'enderroc i fer un edifici modern. Això em refereixo, eh? Uh-huh. Que és prou greu, i això és un tema que, com deia, doncs, a França és bastant menys general, és un fet molt menys generalitzat. És a dir, a França, quan algú té una casa antiga, doncs la manté i la preserva. Aquí molt sovint es compra una casa antiga per la seva ubicació, i ignorant el seu valor patrimonial, que no vol dir necessàriament que aquella casa estigui catalogada i que sigui un tresor del modernisme, per entendre'ns, sinó simplement que és un edifici antic i que ens parla d'unes formes de vida, doncs, per exemple, pageses. Sant Cugat avui en dia no és una ciutat pagesa, i en canvi les cases que deia del carrer Montserrat o del carrer Sabadell, les cases antigues de poble, ens parlen de quan Sant Cugat era un poble agrícola. Clar, però fa molt poc temps, eh?
Aquí els ciutadans hem de ser herois de la preservació del patrimoni, perquè, clar, si hem d'estar sempre... Vull dir que la gent ja tenim prou problemes, a vegades no ens volem fer les obres a la casa, és a dir, que potser això no ha de recaure sobre el ciutadà, no?, la protecció de patrimoni.
Ha de recaure sobre tothom, sobre el ciutadà també, és clar que sí. És a dir, tampoc no... és a dir, l'administració ja té eines, però... A veure, això és exactament el mateix que la preservació del medi ambient. És a dir, és tan fàcil preservar el medi ambient com no tirar bosses de plàstic al bosc, i estem parlant d'això, és a dir, o de no llançar llaunes quan te'n vas de pícnic. És veritat que a vegades vas a llocs i dius, mira que bonica que és aquesta muntanya, i algú ha vingut aquí, ha fet un berenar, ha vingut al bosc perquè és un lloc maco on trobar-se, i han fet un berenar i han deixat les llaunes i el plàstic, i tu no ho entens, però passa, certament. Però bueno, es tracta de simplement no deixar bosses de plàstic al bosc, i això també és contribuir, diguem-ne, a la preservació del medi ambient. Doncs la preservació del patrimoni, doncs, passa per simplement dir, doncs, mira, si visc en una casa antiga, doncs simplement no la faig desaparèixer, la de cu, a les meves necessitats. No es tracta de que ningú visqui com en el segle XIX, ni que ningú visqui com en el segle XVIII, sinó simplement que tingui present que allà on allò que té, diguem-ne, és un element antic que s'ha de tractar d'una forma diferent. Es tracta de no tirar bosses de plàstic a la muntanya, simplement això. Altres riqueses patrimonials són les immaterials. En aquest sentit, abans em preguntaves...
Sí.
A veure, jo crec que Sant Cugat té com a elements de la seva identitat tot un patrimoni immaterial molt, molt interessant i prou viu. Jo sempre ho dic. I de tan assumit que és, segurament la gent no és prou conscient. El Paga-li Joan és un element que és molt santcugatenc i que és molt viu i que és molt, molt, molt maco, realment, que es mantingui justament perquè qui el fa viure és la gent, que el balla cada any. No?
Mm-hmm.
Hi ha tantes i tantes... aspectes d'aquesta identitat col·lectiva santcugatenca, de tradicions, de costums, de memòria col·lectiva, que són ben vius. Vull dir, tot això és un patrimoni que existeix, que és prou important, i certament la gent moltes vegades no n'és conscient de la seva importància, no?
Bé, tornant ja al museu en si, si li demano que em faci un... Vaja, que em destaqui d'aquest darrer curs, que tanquem aquest estiu, bé, si es pot dir d'aquesta manera, vostè quina activitat creu que seria remarcable en el transcurs del 2010-2011?
Clar, a veure... Ara
passa... La nit al museu, per exemple, funciona molt bé.
La nit al museu funciona molt bé, les visites nocturnes funcionen molt bé. A veure, les activitats escolars també han tingut un augment. Clar, és el que anava a dir, allò passa com allò dels fills, eh? Quan tens molts fills no n'hi ha cap que sigui millor que l'altre, i la gestió museística comporta molts aspectes, no? Comporten exposicions temporals, però també comporta activitats escolars i comporta, doncs, programacions estivals. A veure, jo crec que justament en la línia del que parlàvem ara, un dels programes estrella del museu, del qual estic molt content per com està funcionant i per com va funcionant, com ha funcionat i com va funcionant, és el Patrimoni Viu, que és, podríem dir, la gran festa del patrimoni santcugatenc.
Es fan aquest setembre, també, no?
Ara, exactament, es torna a fer la nova edició aquest setembre. La gran virtut del Patrimoni Viu, o les dues grans virtuts, els dos eixos, també, que defineixen el Patrimoni Viu, és, per una banda, el fet de tractar un aspecte de la història del patrimoni santcugatenc. Enguany tractarem, per exemple, el tema de les fires, de les fires que es feien a les dues fires, les Forques i les Portadores, i el mercat, que enguany fa 100 anys, i de la seva construcció, i alhora també el fet de que tota aquesta gran activitat i aquesta gran festa, que l'any passat va moure gairebé 3.000 participants, es fa conjuntament amb entitats, amb les entitats de la ciutat, amb entitats que es dediquen, doncs, a la dansa, a l'art, etc. I conjuntament amb el museu ens posem tots d'acord, ens posem colze a colze per tractar un tema, i l'esforç és gran, però jo crec que el resultat és molt bo. I jo crec que aquesta és una activitat, podríem dir, estrella i bastant definitòria, diguem-ne, del que vol ser la dinàmica del museu, i que l'identifiquen respecte a altres museus, també a altres ciutats.
I de cara a les novetats que tindrem ara mateix?
Doncs ja he avançat una mica el Patrimoni Viu, sí. al final del mes de setembre, sobre les fires i el mercat. Ara la setmana vinent, el dia 14 de setembre, d'aquí dues setmanes, s'inaugura l'exposició de Grau Garriga, que havia d'inaugurar ell mateix. Havíem estat parlant justament el 22 o 23 de juliol d'això, que ens veuríem el dia 14 de setembre per la inauguració aquesta, i teníem uns quants temes per comentar, i bé, havia de venir a la inauguració i no podrà ser, malauradament, per la seva mort, però en tot cas el dia 14 de setembre s'inaugura una exposició que va ser produïda i que havia estat prèviament al Fòrum Verge Balaguer de la Fundació Caixa Penedès a Vilafranca del Penedès, que vindrà ara aquí en el museu. I bé, a finals de setembre també s'inaugurarà una exposició de petit format, però crec que amb molta gràcia, sobre el Casino de la Rabassada.
Sobre el Casino de la Rabassada.
Exactament, sí. Uh-huh. Que és un fet, és un fenomen que és molt curiós, perquè va ser molt majestuós, podríem dir, molt faraònic, però alhora molt desconegut, perquè ha desaparegut absolutament físicament, sí, sí. I també la seva memòria, diguem-ne, no? I és molt curiós aquest contrast entre la magnificència d'unes instal·lacions que es van instal·lar, doncs, allà al Rabassalet, i de les quals no en queda més que quatre elements, i pràcticament ningú no se'n recorda, no?
Això serà a finals de setembre.
Sí.
Hem comentat l'exposició de Grau Garriga, això serà el desembre.
No, el setembre.
No, també al setembre. El setembre. Grau Garriga, per vostè, realment és la persona a nivell internacional que més ha posat Sant Cugat al mapa, artísticament parlant?
Sí, sens dubte. Clar, en Grau Garriga és una persona clau en el món del tapís, no només català. De fet, és el pare de l'Escola Catalana de Tapís. però també en l'àmbit europeu. És a dir, l'Escola Catalana de Tapís té una importància perquè realment aporta coses que altres escoles de tapís no aporten. I en aquest context, Grau Garriga és un personatge clau. I ell sempre va presentar-se al món com a català i com a santcugatenc, que era una mica la seva bandera, i tothom ho sabia. És a dir, quan tu llegeixes els seus catàlegs editats a França, quan s'explica el personatge, sempre se'l defineix com un artista català i com una persona nascuda a Sant Cugat. És a dir, per ell les arrels santcugatenques i catalanes eren bàsiques i sempre les manifestava en primera instància.
Sembla que no sempre és tan habitual això, oi? A vegades sembla que aquesta ciutat sigui una mica pas de gent itinerant.
Sí, però alhora, bé, és una mica allò que dèiem, no? A veure, Sant Cugat, hi ha una frase que no és meva, una expressió que no és meva, evidentment, i és molt coneguda, però que sí que és cert, és terra d'artistes. És a dir, hi ha hagut una efervescència i un moviment cultural de gent nascuda aquí i de gent vinguda de fora, però que ha vingut a raure aquí al llarg de la segona meitat del segle XX, sobretot. Que fa que realment conèixer tota aquesta activitat cultural que ha estat molt diversa i en la qual han tingut incidència doncs, fenòmens com la creació de la Universitat Autònoma aquí mateix, etc., facin del coneixement d'aquesta dinàmica cultural, no? Cosa molt interessant. Realment aquí han passat coses molt interessants, molt curioses, molt diverses i protagonitzades per gent d'aquí que encara són culturalment actives i per gent que no sent nascudes aquí han vingut de fora, no? Realment Sant Cugat és un punt en el qual la cultura és un dels trets definidors.
Doncs senyor Lluís Campins, director del Museu de Sant Cugat, moltes gràcies per ser aquí aquest matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres
i molta sort amb aquesta nova temporada que es presenta plena carregada de coses.
Moltes gràcies.